malgrat.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Xavier Amor s'acomiada en un ple celebrat aquesta tarda com a alcalde de Pineda de Mar per assumir el càrrec de nou secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran de la Generalitat, Maria Pagès.
En el ple de renúncia, Amor ha rebut el suport dels seus companys de partit i la resta de regidors. El nou secretari de Governs Locals s'ha compromès a seguir treballant amb la mateixa proximitat.
Van demanar que no canvi, que el govern, tant el president com el conseller, el que volen és que els ajuntaments estiguin en el centre de l'acció del govern de Catalunya i, per tant, em demanen aquesta proximitat. De fet, aquesta setmana encara hem hagut de fer algunes gestions amb algun alcalde i alcaldessa, no? I, per tant, jo continuaré doncs, amb aquest estil.
El PSOE anuncia que celebrarà el seu Congrés Federal els propers 15, 16 i 17 de novembre a Sevilla. No estava previst fins l'octubre de 2025.
El Congrés arriba en ple debat sobre l'acord amb Esquerra pel finançament singular. El PSOE repta els barons crítics amb l'acord a plantejar al Congrés les seves posicions. Esther Peña és la portaveu del partit.
Hay que definir la calidad de los servicios públicos para que sean homologables. Hay que hablar, claro que sí, del sistema de financiación y yo creo que ese va a ser el lugar donde compañeros de todos los territorios van a poder hacer su propuesta. Votaremos, como lo hacemos siempre, y llevaremos una resolución que seguro que mejora la calidad de vida de los españoles.
Uns 200 immigrants provinents de Mali i que ara estan a Canàries arribaran a partir de demà a Tossa de Mar, segons ha pogut confirmar la xarxa.
Són demandants d'asils, tots ells majors d'edat, i s'allotjaran en un hotel del municipi. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, considera excessiu el nombre de migrants i creu que en plena temporada turística una notícia com aquesta pot fer tirar enrere algunes reserves.
Màxima solidaritat a les persones, però com a destinació tenim riscos. Les reserves són molt volàtils. La persona que està a Cornellà, que planifica el cap de setmana, o una família holandesa que està fent ara la reserva, si sent no sé què de Tossa, doncs ja agafa una altra destinació, i això fa que tinguis un final de temporada bo o no.
En cultura, Tarragona escalfa motors per les festes de Santa Tecla, que celebraran des del divendres 13 i fins al 24.
A la programació destaca la presència dels balls parlats als barris i les actuacions musicals d'Estopa o Figaflaues. Enguany les festes estrenen al carrer del Silenci.
Tarragona Ràdio, Gio González.
La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, ha detallat que serà un tram amable perquè aquestes persones tinguin dret a gaudir de la festa.
En farem doncs, aquest tram perquè sigui amable, perquè totes les persones hi puguin gaudir.
I en esports, Jordi Cervantes, l'handbol català lamenta la mort de Manolo Montoya.
El tècnic barceloní de 64 anys va ser un dels grans en el món de l'handbol i molt estimat, sobretot, el balonmano granollers. El club ballesà Montoya va ser entrenador en dues etapes, del 92 al 97 i del 2002 al 2007. En la primera, amb ell al capdavant a la banqueta, l'equip granollerí va guanyar una Copa Sobal i dues Copes EHFA.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient ben càlid i encara ben xafogós el que estem tenint aquest dilluns. Ara bé, també s'estan començant a produir alguns ruixats. Han anat apareixent alguns indrets de ponent, sobretot a la comarca de les Garrigues, també a les comarques de l'Ebre. I a hores d'ara, a cavall del Solsonès, de la Segarra, de la Noguera, també del Berguedà, algun xàfec que és intens, però de moment és local. Quan més a prop del mar, el domini encara serà del cel serè, el que queda aquest dilluns, i amb aquest ambient tan càlid que ha fet passar dels 30 graus a moltes poblacions. Aquesta propera matinada, i sobretot el dimarts al matí, traca de ruixats i de tempestes, entrenant per les comarques de Lleida i Tarragona i arribaran fins a la Catalunya Central i Barcelona, sobretot ja al voltant del migdia. Durant la tarda del dimarts, aquestes pluges aniran esvaint-se, però encara quedaran ruixats més localitzats a l'interior gironí o al Pirineu, també a l'àrea de Barcelona, però d'una forma testimonial. El dimarts, l'ambient encara serà càlid, però ja començarà a baixar la temperatura respecte a avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, a veure, el trànsit a aquesta hora, sobretot en alguns punts afectats per alguna incidència. És el cas de l'autovia 2, on hi ha un tram de quilòmetre, quilòmetre i mig, entre Collbató i Esparreguera, per un accident que hi ha hagut aquesta tarda en sentit de Barcelona. Queda encara un carrer tallat aquí, en aquest punt de l'autovia. A l'autopista P7 queda també trànsit intens entre Mollet, Montmeló, Granollers, aquesta zona que s'ha vist afectada també per un accident, ara ja fa una estoneta que estan tots els carrils oberts, i a l'autopista P7 també hi ha, en aquest cas a l'Ametlla de Mar, un tram d'un parell de quilòmetres de latitud amb aturades en sentit nord, en sentit Tarragona, a causa d'un altre accident. Aquí els vehicles també es troben al voral. Pel que fa a volum de trànsit, bàsicament punts habituals com la C58, molt lenta, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, o també l'entrada pel cinturó de litoral, la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tarda de comiat a l'Ajuntament de Pineda de Mar, on el seu ja exalcalde Xavier Amor ha renunciat al càrrec per convertir-se en el nou secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran de la Generalitat.
Xavier Amor deixa el consistori maresmenc després de 17 anys per fer el salt a la Generalitat, juntament amb altres noms de pes en l'àmbit municipal, com el de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la de Territori, Sílvia Paneque, o la d'Educació, Esther Niubó. S'hi sumen altres noms, com Eva Menor, la fins al juny alcaldessa de Badia del Vallès, que passa a ser la nova consellera d'Igualtat i Feminismes, o Albert Dalmau, fins ara a l'Ajuntament de Barcelona i que assumeix la Conselleria de Presidència.
Altres noms del món local passen ara a formar part de l'executiu de la Generalitat, entre ells, com dèiem, el de Xavier Amor, que aquesta tarda s'ha acomiadat dels seus companys en un ple extraordinari a Pineda de Mar. Seguint aquest ple, hi havia la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Serra. Laura, bona tarda.
Molt bona tarda, Lali. Un ple que ha estat un acte per resumificar el que ja sabia, que és que Xavier Amor deixa 17 anys d'alcaldia seguits, consecutius, amb 3 majories absolutes, per passar a ser el nou secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran. Ho ha fet envoltat de moltíssims noms de la plana major socialista, però també d'alcaldes de tots els colors, especialment de la comarca. I agraint un reguitzell d'agraïments a tothom qui l'ha acompanyat en aquests gairebé 20 anys al capdavant de l'Ajuntament de Pineda de Mar, que diu que li serviran moltíssim per afrontar el nou repte que té entre mans.
Em demana que no canvi, que el govern, tant el president com el conseller, el que volen és que els ajuntaments estiguin en el centre de l'acció del govern de Catalunya, i per tant em demanen aquesta proximitat. De fet, aquesta setmana encara doncs ja hem hagut de fer algunes gestions amb algun alcalde i alcaldessa, no? I per tant jo continuaré amb aquest estil perquè no sé fer un altre, és a dir, que al final un fa el que més còmodo se sent, no? I jo des de la proximitat i des de les moltes relacions, no?, que també puc fer des de la Federació de Municipis, però també des de la Diputació de Barcelona, doncs crec que tinc una certa avantatge.
Durant l'acte ja han intervingut els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Pineda de Mar, també la seva successora, Sílvia Biosca, qui ha protagonitzat un dels moments més emotius.
Doncs moltíssimes gràcies, Laura. Curs polític que arrenca avui amb la voluntat tant del PSC com dels socis preferents Esquerra i Comuns d'accelerar les converses per acordar els pressupostos del 2025. Aquesta setmana es constitueixen les comissions de seguiment dels acords d'investidura per posar ja fil a l'agulla. Mont Carvajal.
El curs polític comença amb la creació aquesta setmana dels equips que vetllaran pel compliment dels acords d'investidura entre Esquerra i el PSC i entre Comuns i el PSC. Una passa prevista i necessària, segons la portaveu socialista Lluïsa Moret.
Òbviament estem absolutament d'acord que constituirem la comissió. Creiem que és necessària per fer el seguiment, òbviament, del compliment del document d'investidura.
Els comuns de Jèssica Albiach volen entrar ja al detall de les partides per habitatge, segons ha explicat el portaveu Joan Mena.
Polítiques com el règim sancionador de la regulació dels lloguers, la construcció d'habitatge protegit i la regulació dels lloguers de temporada han de ser prioritàries perquè són les que permetran que accedir a una llar deixi de ser un problema.
El PSC està obert a explorar una futura entrada al govern dels dos socis preferents, si es dona el cas, més endavant.
I amb l'arribada del curs polític, els partits es reorganitzen en una tardor de congressos per definir lideratges i estratègia. Els principals, Esquerra, la CUP i Junts, però també el PSOE, que ja ha avançat avui, que el celebrarà els propers 15, 16 i 17 de novembre a Sevilla.
Pedro Sánchez aspira a revalidar i consolidar el seu lideratge. El socialista i president del govern ha decidit avançar al Congrés Federal, que no estava previst fins la tardor del 2025, i ho fa en ple debat sobre l'acord amb Esquerra Catalunya, que li ha suposat dures crítiques des de diverses federacions socialistes. El PSOE repta els barons crítics amb l'acord a plantejar al Congrés les seves posicions. Esther Peña és la portaveu del partit.
Hay que definir la calidad de los servicios públicos para que sean homologables. Hay que hablar, claro que sí, del sistema de financiación, y yo creo que ese va a ser el lugar donde compañeros de todos los territorios van a poder hacer su propuesta. votaremos como lo hacemos siempre y llevaremos una resolución que seguro que mejora la calidad de vida de los españoles.
Pel que fa a Esquerra, és el partit que té el debat més obert per la pugna entre Junqueras i els anomenats Nova Esquerra Nacional. Serà l'última formació a resoldre la crisi interna sobre el lideratge.
De moment, el Congrés està convocat a finals de novembre, tot i que el sector de Junqueras ja ha demanat que s'avanci la data, mentre els republicans estan centrats en la pugna pel lideratge a Junts, que farà un congrés extraordinari a finals d'octubre, 2 anys abans del previst. No hi ha dubte sobre el lideratge de Carles Puigdemont.
L'altre partit independentista, la CUP, va començar l'octubre del 2023 el seu procés particular per refundar-se.
Aquest 21 de setembre tancarà el procés de refundació a l'Assemblea General convocada per acabar de debatre i votar els documents del projecte polític, d'estratègia i també d'organització, amb, per exemple, canvis en la rotació i els límits de lideratges i càrrecs públics.
I encara en clau política, a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni s'ha fixat com a objectiu prioritari del nou curs polític tenir un pressupost per l'any que ve amb un acord de les forces progressistes.
En declaracions a BTV, Jaume Collboni ha dit que hi ha projectes de ciutats que esperen nous comptes, com la construcció de més habitatge públic i la segona fase de connexió del tramvia per la Diagonal fins a Francesc Macià. Collboni es proposa iniciar els contactes amb Barcelona en Comú i Esquerra durant la tardor per tenir una primera proposta de pressupost per al 2025.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, es jubila després de tancar amb un error processal la investigació sobre el tsunami democràtic.
A més, a un mes de fer els 72 anys, que és l'edat màxima per a l'exercici de jutge, García Castellón deixa el càrrec sense haver culminat la persecució penal de Carles Puigdemont, a qui acusava de terrorisme per mantenir-lo fora de l'abast de l'amnistia. Durant la seva trajectòria va instruir casos destacats, com els dels CDRs, acusant-los de terrorisme, el cas Dina contra Pablo Iglesias, finalment arxivat pel Tribunal Suprem, així com les causes Púnica i Leo o el cas Villarejo.
Uns 200 immigrants provinents de Mali i que ara estan a les Canàries arribaran a partir de demà a Tossa de Mar, segons ha pogut confirmar la xarxa.
Són demandants d'asil, tots ells majors d'edat, i s'allotjaran en un hotel del municipi. El Ministeri ha confirmat a la xarxa que les primeres 100 persones arribaran demà i la resta ho faran demà passat. L'alcalde de Tossa, Martí Pujols, considera excessiu el nombre de migrants i creu que en plena temporada turística una notícia com aquesta pot fer tirar enrere algunes reserves. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Notícies en Xarxa.
Nosaltres, màxima solidaritat a les persones, però com a destinació tenim riscos. Les reserves són molt volàtils. La persona que està a Cornellà, que planifica el cap de setmana, si sent no sé què de Tossa, doncs ja agafa una altra destinació, se'n va un altre poble, a la Costa Brava o a la Costa Daurada. I el mateix passa amb el senyor que està a Alemanya o una família holandesa que està fent ara la reserva. Ah, hi ha problemes de, no sé, ah, Tossa no, doncs anem. I això fa que tinguis un final de temporada bo o no.
El fins ara alcalde de Pineda de Mar i actual secretari de Governs Locals, Xavier Amor, també s'hi ha referit en declaracions a Notícies en Xarxa. Segons Amor, el problema no rau en el nombre de migrants, sinó en el fet que siguin municipis turístics amb uns serveis públics tensionats.
Sí, és veritat que bueno, doncs estem parlant de dos municipis que estan encara doncs, en plena temporada turística, no? I això sí que pot alterar en el sentit de que ja prou tensionats estan els municipis, no? Si a sobre és en temporada turística, doncs encara els serveis públics es tensionen molt més, les plantilles de policia són les mateixes, les de brigada municipal són les mateixes i això són, bueno, doncs això, afegits que tenim als municipis de tipologia turística, no?
En aquest sentit, Junts ha retret al govern espanyol que oculti els criteris de distribució dels migrants acollits a l'Estat. La portaveu de la formació al Congrés, Míriam Nogueras, i el senador Joan Baptista han registrat una bateria de preguntes on reclamen a l'executiu que expliqui els protocols que fa servir i també que concreti quins municipis catalans i espanyols han estat designats detallats per mesos des de l'inici de la legislatura. Pel que fa a Vox, ha demanat la deportació immediata dels migrants.
Doncs, precisament parlant de municipis turístics, destinacions habituals com la Costa Brava, la Costa Daurada o la mateixa costa barcelonina han fregat el ple absolut aquest estiu, un comportament que també s'ha donat en punts de l'interior i la muntanya amb els esports d'aventura com a reclam. Clàudia Brunsó.
Tot i estar a l'espera de les dades del mes d'agost, aquest estiu ja es situa en una molt bona temporada turística arreu de Catalunya. Les zones més visitades enguany són la Costa Brava, Barcelona i també creix potencialment l'interior i a la muntanya, especialment al Pirineu. Aquesta temporada d'estiu ve marcada, a més, per un augment del model de turisme 4D, un model que ve definit per un turisme diversificat, desconcentrat, desestacionalitzat i amb major despesa. Aquest és un fet que es valora molt positivament des de l'Agència Catalana de Turisme, que a més situa les dades d'enguany amb xifres prepandèmiques. Ens ho explica Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme.
Hauríem recuperat les xifres de valor absolut abans de la pandèmia, però insisteixo, a la part d'arribada de turistes estaria en aquest 7,5% respecte a l'any anterior, però amb el creixement de la despesa mitjana i de la despesa diària estaríem amb uns creixements del voltant del 10 o del 11%. Això, evidentment, que tot pendent de que ens arribi la informació definitiva.
Tot apunta que la temporada turística s'allargarà unes setmanes més fins a l'entrada a la tardor.
Notícies en xarxa.
Surt de la UCI la castellera de la Colla Vella de Valls, que va caure durant la diada de Sant Fèlix divendres passat. La família i la colla castellera asseguren que la seva evolució és favorable. Radio Ciutat de Valls, David Prats.
Aquest dilluns, la família, la Colla Vella i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya han donat a conèixer en un comunicat que l'aixecadora ha abandonat l'UCI i ha estat traslladada a la planta de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. A més, les tres parts han informat que la recuperació de la intervenció quirúrgica, a què es va sotmetre el mateix dia de la caiguda, està sent molt bona i ràpida. D'altra banda, en el comunicat reafirmen que el cas va complir la seva missió de manera efectiva, ajudant a minimitzar les conseqüències de la caiguda. Així, la coordinadora també reafirma el seu compromís amb la seguretat i explica que ja està treballant per analitzar detalladament l'incident.
Més en successos, mor el conductor d'un patinet elèctric a Santa Coloma de Gramenet.
Ha passat aquesta matinada, l'home, que segons diversos testimonis circulava a gran velocitat, ha perdut el control del vehicle i ha impactat contra el terra. Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, que han arribat al lloc de l'accident en pocs minuts, l'home ha acabat morint per la gravetat de les ferides. De moment es desconeix la identitat de la víctima d'uns 30 anys perquè no duia la documentació sobre. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que ha lamentat la mort de l'home, ha recordat la importància de respectar les normes de circulació i utilitzar correctament els vehicles de mobilitat personal per preservar la seguretat tant de conductors com de vianants.
I detingut a França, el germà de l'autor material de l'intent d'assassinat de Vidal Quadras. Es tracta de la setena detenció relacionada amb l'atac.
La policia francesa ha detingut un home per la seva presumpta participació directa en la planificació i logística de l'intent d'assassinat de l'exdirigent del Partit Popular i fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, segons ha informat la Policia Nacional aquest dilluns. L'arrestat és germà de l'autor material de l'atac, que va ser detingut el juny i és de nacionalitat tunisiana. L'home tenia un ordre de detenció, més a des d'Espanya. Es tracta de la setena detenció que es fan al marc de la investigació d'aquests fets que van tenir lloc al novembre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La línia 5 del metro de Barcelona funciona des d'avui, primer dia feiner de setembre, en el tram comprès entre Cornellà i Collblanc, un servei que es recupera després de més de 2 mesos d'obres. Amb tot, aquest migdia ha estat aturada durant unes hores entre Hospital Clínic i La Sagrera per un atropellament a Verdaguer. Anna Ruiz.
Durant tot l'estiu s'han fet obres de millora amb un import de 16 milions d'euros que permetran reduir vibracions en 5 quilòmetres de via, recuperar accessos i incrementar la capacitat de transport. Aquest tram té una gran vàlua pel que fa a la mobilitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, perquè connecta Collblanc amb les línies 9 i 10 del metro, però a més suposa l'inici del recorregut de metro per a molts ciutadans de municipis del Baix Llobregat que no compten amb aquesta infraestructura i inicien la seva mobilitat diària a Cornellà, estació d'origen de la línia 5. Els usuaris no amagaven la seva satisfacció pel retorn de la normalitat.
Començo feina nova i no he pogut fer el recorregut per saber quant de temps trigo. El metro és meravellós en aquest sentit perquè et deixa a la porta i és més fàcil.
Com en el metro nada, de verdad. Yo decía que empiece ya el metro, que por el calor, por todo, pero de resto todo muy bien.
Un servei de bus llançadora ha substituït durant els mesos de juliol i agost el recorregut del tram de metro entre Cornellà i Collblanc.
I en territori, la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar assegura que els pronòstics de la campanya de la garrofa són preocupants a causa de la baixa producció i per la caiguda del seu preu. Les xifres més optimistes apunten que la producció serà només un 10 o 15% respecte a l'any anterior. La Cala Ràdio, Laia Oltra.
L'any passat la cooperativa va recol·lectar fins a 600.000 quilos de garrofes, tancant així una temporada molt positiva, però no va quedar garrofina i ja s'estimava que enguany la producció seria més minsa. Tot i això, el president de la cooperativa Calera, Antonio Espuny, remarca que és una davallada molt significativa.
La garrofa és molt cíclica, un any sí, un any no. El que passa que normalment és un any collita plena i l'altre any doncs, és mitja collita, però una davallada tan forta com la d'enguany que estem parlant com a los més optimistes entre un 10 i un 15% de lo que va ser la collita de l'any passat. Pues això no sabia fer anys, jo de fet no ho he vist mai.
Els factors d'aquesta davallada són principalment la climatologia, la calor, la sequera o les pluges molt fortes. Malgrat que l'oferta no cobrirà la demanda, les cotitzacions ofertes a peu de camp actualment se situen al voltant dels 40 cèntims al quilo.
En cultura, Tarragona escalfa motors per les festes de Santa Tecla. El tret de sortida oficial serà el divendres 13 i les festes s'allargaran fins al dia 24 amb una forta oferta musical i la presència dels balls parlats als barris. Enguany les festes estrenen al carrer del Silenci. Tarragona Ràdio, Gio González.
El carrer Santana serà un tram del recorregut del Seguici Popular perquè persones amb sensibilitat acústica puguin gaudir de les cercaviles. D'aquesta manera, els elements festius s'adaptaran a les seves condicions sense ús de la pirotècnia i on tots els sons evolucionaran de manera més silenciosa. La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, ha detallat que serà un tram amable perquè aquestes persones tinguin dret a gaudir de la festa.
Farem aquest tram perquè sigui amable perquè totes les persones hi puguin gaudir.
Serà una de les novetats d'una Santa Tecla 2024 en què els dames i vells s'estrenaran fora de muralles, i és que la primera funció del Ball Parlat serà la Rambla de Bonavista el diumenge 22 a les 11 del matí. La Tecla d'enguany arriba carregada de propostes musicals. Estopa a Terra Tarragona el 14 de setembre a l'Anella Mediterrània, mentre que Figaflaues i Musca ho faran el 21 al Parc del Francolí, coincidint amb la baixada. L'esport també es fa més present a la festa amb diferents propostes, com la peonada popular, el Gran Trofeu de Ciclisme o les 24 hores de natació.
I la Gleva Teatre aposta per una programació de qualitat amb grans noms i talents emergents per aquesta temporada. David Navarro.
Mario Gas, Ramon Simó o Ferran Madicu són alguns dels grans noms de la programació de la Gleva. Com ha explicat el responsable del teatre, Albert de la Torre, els acompanyen d'altres no tan coneguts, però amb gran talent.
Hi ha moltíssima oferta teatral, hi ha moltíssimes propostes, i el que volem és només triar aquelles coses que donin garantia absoluta, des del punt de vista artístic i cultural, als espectadors. La gent que va al teatre paga una entrada i no pot veure aficionats.
Així destaquen obres com Veuré de la teva aigua, de Dobrin Plamenov, o Azul y Negro, de Cristi Garbo i Ricardo Cornelius. També Tangos de Sagarra, una obra dirigida per Anna Güell, que recupera monòlegs dels textos del dramaturg seleccionats en el seu moment per l'actriu centenària Teresa Cuniller i que porta a escena Lali Barenys.
I que es preguntava com estàs, ja amb 99 anys, eh? Bé, i tot bé? Sí, tot bé. Diu, mira, a les nits, quan no puc dormir, repasso Sagarra. I a mi això em va quedar aquí i vaig dir, quina meravella de tia. Amb 99 anys encara té els monòlegs aquí i els va passant.
Una programació basada majoritàriament en produccions pròpies o amb residència al mateix teatre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'handbol català lamenta avui la mort de Manolo Montoya, als 64 anys, després d'una llarga lluita contra el càncer. El tècnic barceloní va ser entrenador del Balonmano Granollers, entre d'altres, en dues etapes, del 1992 al 97, on va aconseguir guanyar una Copa Sobal, i el 94 i el 96 també va guanyar dues Copes EHF, i del 2002 al 2007. Clara Armengol, BOTV.
El qui fou entrenador del Balonmano Granollers en dues etapes de la història del club, de l'any 92 al 97 i del 2002 al 2007, Manolo Montoya Fernández, ha mort aquest dilluns a l'edat de 64 anys, fruit d'un càncer. Montoya va ser l'artífex d'una de les etapes més glorioses del Balonmano Granollers. Entrenador dels dos equips que es van alçar amb els dos títols europeus, les EHFs del 95 i el 96, Manolo Montoya va ser un entrenador respectat i admirat per tothom, i per les seves mans van passar algunes de les llegendes del club granollerí. Va tenir també una dilatada carrera com a seleccionador, primer com a entrenador ajudant amb Espanya del 2010 al 2013, amb qui va aconseguir el títol de campió del món. També com a segon entrenador a Qatar del 2013 al 2018 i com a primer entrenador de Romania del 2018 al 2019, de l'Iran el 21 i el 22 i de Catalunya entre el 2004 i el 2010. Professor d'INEF i un autèntic entès en handbol, la seva pèrdua deixa un buit enorme a l'handbol espanyol i català.
Encara en handbol, el Barça conqueria aquest diumenge un nou títol, la Supercopa Ibèrica, després de superar Sporting de Portugal, a la final 33-38. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, es mostrava satisfet amb un nou títol blaugrana.
Creo que el partido ha quedado prácticamente resuelto en el primer tiempo. Muy contento por el resultado. Un título que llevamos 3-3 ante grandes rivales y preparándonos para lo que viene ahora.
En bàsquet, el Girona s'ha imposat al Barça 72-64 en el darrer partit amistós de tots dos equips que han jugat a Hangzhou, a la Xina. Ahir, al torneig de Sant Julià de la Vilatorta, la penya s'imposava al València 83-82. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
El Joventut millora la imatge del partit d'Andorra de divendres i obté una molt bona victòria contra el València Bàsquet per 83-82. Això que el conjunt valencià va tenir el tir per guanyar amb un triple de Jean Montero a la desesperada, però el llançament no va entrar i la penya va obtenir la primera victòria en el torneig de Sant Julià de Vilatorta. L'inici del conjunt verdinegre va ser molt millor, sobretot pel que fa a la intensitat i concentració. La parella de Torres, Pustovó i Tomic, va ser un autèntic malson per la defensa d'un València Bàsquet que venia de jugar un back-to-back contra Manresa. No hi era Chris Jones i va aprofitar la penya amb un Guillem Vives que va mostrar un nivell molt alt en aquest inici de pretemporada. El proper amistós a la penya serà aquesta mateixa setmana, ja que l'equip de Dani Miret jugarà a Olot contra el Lleida aquest dijous.
D'altra banda, el Cadí la Seu anunciava a Isaac Fernández com a nou entrenador principal de l'equip de la Lliga Femenina, en substitució de Fabián Téllez, que marxa a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, a la G-League.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Em demana que no canvi, que el govern tant el
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Xavier Amor s'acomiada en un ple celebrat aquesta tarda com a alcalde de Pineda de Mar per assumir el càrrec de nou secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran de la Generalitat, Maria Pagès.
En el ple de renúncia, Amor ha rebut el suport dels seus companys de partit i de la resta de regidors. El nou secretari de Governs Locals s'ha compromès a seguir treballant amb la mateixa proximitat.
Em demana que no canvi, que el govern, tant el president com el conseller, el que volen és que els ajuntaments estiguin en el centre de l'acció del govern de Catalunya i, per tant, em demanen aquesta proximitat. De fet, aquesta setmana encara hem hagut de fer algunes gestions amb algun alcalde i alcaldessa, no? I per tant jo continuaré doncs amb aquest estil.
El PSOE anuncia que celebrarà el seu Congrés Federal els propers 15, 16 i 17 de novembre a Sevilla. No estava previst fins l'octubre de 2025.
El Congrés arriba en ple debat sobre l'acord amb Esquerra pel finançament singular. El PSOE rep dels barons crítics amb l'acord a plantejar al Congrés les seves posicions. Esther Peña és la portavoz del partit.
Hay que definir la calidad de los servicios públicos para que sean homologables. Hay que hablar, claro que sí, del sistema de financiación y yo creo que ese va a ser el lugar donde compañeros de todos los territorios van a poder hacer su propuesta. Votaremos como lo hacemos siempre y llevaremos una resolución que seguro que mejora la calidad de vida de los españoles.
Uns 200 immigrants provinents de Mali i que ara estan a Canàries arribaran a partir de demà a Tossa de Mar, segons ha pogut confirmar la xarxa.
Són demandants d'asil, tots ells majors d'edat, i s'allotjaran en un hotel del municipi. L'alcalde de Tossa, Martí Pujols, considera excessiu el nombre de migrants i creu que en plena temporada turística una notícia com aquesta pot fer tirar enrere algunes reserves.
Màxima solidaritat a les persones, però com a destinació tenim riscos. Les reserves són molt volàtils. La persona que està a Cornellà, que planifica el cap de setmana, o una família holandesa que està fent ara la reserva, si sent no sé què de Tossa, doncs ja agafa una altra destinació, i això fa que tinguis un final de temporada bo o no.
En cultura, Tarragona escalfa motors per les festes de Santa Tecla, que celebraran des del divendres 13 i fins al 24.
A la programació destaca la presència dels balls parlats als barris i les actuacions musicals d'Estopa o Figaflaues. Enguany, les festes estrenen al carrer del Silenci.
Tarragona Ràdio, Gio González.
La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, ha detallat que serà un tram amable perquè aquestes persones tinguin dret a gaudir de la festa.
En farem doncs aquest tram perquè sigui amable, perquè totes les persones hi puguin gaudir.
I en esports, Jordi Cervantes, l'handbol català lamenta la mort de Manolo Montoya.
El tècnic barceloní de 64 anys va ser un dels grans en el món de l'handbol i molt estimat, sobretot, el balonmano granollers. El club ballesà Montoya va ser entrenador en dues etapes, del 92 al 97 i del 2002 al 2007. En la primera, amb ell al capdavant de la banqueta, l'equip granollerí va guanyar una Copa Sobal i dues Copes EHF.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un ambient ben càlid i encara ben xafogós el que estem tenint aquest dilluns. Ara bé, també s'estan començant a produir alguns ruixats. Han anat apareixent alguns indrets de ponent, sobretot a la comarca de les Garrigues, també a les comarques de l'Ebre. I a hores d'ara, a cavall del Solsonès, de la Segarra, de la Noguera, també del Berguedà, algun xàfec que és intens, però de moment és local. Quan més a prop del mar, el domini encara serà del cel serè, el que queda aquest dilluns, i amb aquest ambient tan càlid que ha fet passar dels 30 graus en moltes poblacions. Aquesta propera matinada, i sobretot el dimarts al matí, traca de ruixats i de tempestes, entrenant per les comarques de Lleida i Tarragona i arribaran fins a la Catalunya Central i Barcelona, sobretot ja al voltant del migdia. Durant la tarda del dimarts, aquestes pluges aniran esvaint-se, però encara quedaran ruixats més localitzats a l'interior gironí o al Pirineu, també a l'àrea de Barcelona, però d'una forma testimonial. El dimarts, l'ambient encara serà càlid, però ja començarà a baixar la temperatura respecte avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora ens queda, en el cas de l'autovia 2 o cinturó de litoral, un tram de lentitud de maturades entre l'Hospitalet i Cornellà, en sentit Lleida, afectant el trànsit, per tant, de sortida de Barcelona. A la C7, el tram afectat per obres a l'altura de Terrassa, en sentit Manresa. Ja només intensitat a Esparreguera, de l'autovia 2, on hem tingut un accident aquesta tarda, en sentit Barcelona. I, d'altra banda, trànsit intens i lent a la C58 d'entrada entre Montcada i Torre Baró. També és cert que es mantenen aturades a la zona afectada per obres a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tarda de comiat a l'Ajuntament de Pineda de Mar, on el seu ja exalcalde, Xavier Mor, ha renunciat al càrrec per convertir-se en el nou secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran de la Generalitat.
Xavier Mor deixa el consistori maresmenc després de 17 anys per fer el salt a la Generalitat juntament amb altres noms de pes en l'àmbit municipal, com el de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la de Territori, Sílvia Paneque, o la d'Educació, Esther Niubó. S'hi sumen altres noms, com Eva Menor, la fins al juny alcaldessa de Badia del Vallès, que passa a ser la nova consellera d'Igualtat i Feminismes, o Albert Dalmau, fins ara a l'Ajuntament de Barcelona i que assumeix la Conselleria de Presidència.
Altres noms del món local passen ara també a formar part de l'executiu de la Generalitat, entre ells, com dèiem, el de Xavier Mor, que aquesta tarda s'ha acomiadat dels seus companys en un ple extraordinari a Pineda de Mar, ple que ha seguit la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
Molt bona tarda, Lali. Un ple que, a més, ha servit per omplir de gom a gom l'auditori de Pineda de Mar, on no hi havia ni una agulla. De fet, algunes persones han quedat fora d'aquest espai i han hagut de seguir a través d'unes pantalles que s'han instal·lat. Aquest acte de comiat que ha servit per escenificar aquest canvi d'etapa. Després de 25 anys de política local, municipal, i de 17 anys com a alcalde, com comentava, ho Xavier Mor fa el salt a la Generalitat com a secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, i ho fa entomant un repte que diu que li serà molt més fàcil, molt més senzill, gràcies a aquesta trajectòria municipal.
Van demanar que no canvi, que el govern, tant el president com el conseller, el que volen és que els ajuntaments estiguin en el centre de l'acció del govern de Catalunya, i per tant em demanen aquesta proximitat. De fet, aquesta setmana encara, doncs ja hem hagut de fer algunes gestions amb algun alcalde i alcaldessa, no? I per tant jo continuaré amb aquest estil perquè no sé fer un altre, és a dir, que al final un fa el que més còmodo se sent, no? I jo des de la proximitat i des de les moltes relacions, no?, que també puc fer des de la Federació de Municipis, però també des de la Diputació de Barcelona, doncs crec que tinc una certa avantatge.
Un acte que ha estat molt emotiu, ple d'intervencions dels portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Pineda de Mar. L'última en compareix ha estat Sílvia Biosca, la successora de Xavier Amor. Amor diu que deixa l'alcaldia de Pineda de Mar en bones mans.
Moltíssimes gràcies, Laura. Continuem en política. En un curs polític que arrenca avui amb la voluntat tant del PSC com dels seus socis preferents, Esquerra i Comuns, d'accelerar les converses per acordar els pressupostos del 2025. Aquesta setmana es constitueixen les comissions de seguiment dels acords d'investidura per posar ja fil a l'agulla. Mont Carvajal.
El curs polític comença amb la creació aquesta setmana dels equips que vetllaran pel compliment dels acords d'investidura entre Esquerra i el PSC i entre Comuns i el PSC. Una passa prevista i necessària, segons la portaveu socialista Lluïsa Moret.
Òbviament estem absolutament d'acord que constituirem la comissió. Creiem que és necessària per fer el seguiment, òbviament, del compliment del document d'investidura.
Els Comuns de Jèssica Albiach volen entrar ja al detall de les partides per habitatge, segons ha explicat el portaveu Joan Mena.
Polítiques com el règim sancionador de la regulació dels lloguers, la construcció d'habitatge protegit i la regulació dels lloguers de temporada han de ser prioritàries perquè són les que permetran que accedir a una llar deixi de ser un problema.
El PSC està obert a explorar una futura entrada al govern dels dos socis preferents, si es dona el cas, més endavant.
I amb l'arribada del curs polític, els partits es reorganitzen en una tardor de congressos per definir lideratges i estratègia. Els principals, Esquerra, la CUP i Junts, però també el PSOE, que ja ha avançat avui, que el celebrarà els propers 15, 16 i 17 de novembre a Sevilla.
Pedro Sánchez aspira a revalidar i consolidar el seu lideratge. El socialista i president del govern ha decidit avançar el Congrés Federal, que no estava previst fins la tardor del 2025, i ho fa en ple debat sobre l'acord amb Esquerra Catalunya, que li ha suposat dures crítiques des de diverses federacions socialistes. El PSOE repta els barons crítics amb l'acord a plantejar al Congrés les seves posicions. Esther Peña és la portavoz del partit.
Hay que definir la calidad de los servicios públicos para que sean homologables. Hay que hablar, claro que sí, del sistema de financiación, y yo creo que ese va a ser el lugar donde compañeros de todos los territorios van a poder hacer su propuesta. Votaremos, como lo hacemos siempre, y llevaremos una resolución que seguro que mejora la calidad de vida de los españoles.
Pel que fa a Esquerra, és el partit que té el debat més obert per la pugna entre Junqueras i els anomenats Nova Esquerra Nacional. Serà l'última formació a resoldre la crisi interna sobre el lideratge.
De moment, el Congrés està convocat a finals de novembre, tot i que el sector de Junqueras ja ha demanat que s'avanci la data, mentre els republicans estan centrats en la pugna pel lideratge a Junts, que farà un congrés extraordinari a finals d'octubre, 2 anys abans del previst. No hi ha dubte sobre el lideratge de Carles Puigdemont.
I l'altre partit independentista, la CUP, va començar l'octubre del 2023 el seu procés particular per refundar-se.
Aquest 21 de setembre tancarà el procés de refundació a l'Assemblea General convocada per acabar de debatre i votar els documents del projecte polític d'estratègia i també d'organització, amb, per exemple, canvis en la rotació i els límits dels lideratges i càrrecs públics.
Encara en clau política, a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni s'ha fixat com a objectiu prioritari del nou curs polític tenir un pressupost per l'any que ve amb un acord de les forces progressistes.
En declaracions a BTV, Jaume Collboni ha dit que hi ha projectes de ciutats que esperen nous comptes, com la construcció de més habitatge públic i la segona fase de connexió del tramvia per la Diagonal fins a Francesc Macià. Collboni es proposa iniciar els contactes amb Barcelona en Comú i Esquerra durant la tardor per tenir una primera proposta de pressupost per al 2025.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, es jubila després de tancar amb un error processal la investigació sobre el tsunami democràtic.
A un mes de fer els 72 anys, que és l'edat màxima per l'exercici de jutge, García Castellón deixa el càrrec sense haver culminat la persecució penal de Carles Puigdemont, a qui acusava de terrorisme per mantenir-lo fora de l'abast de l'amnistia. Durant la seva trajectòria va instruir casos destacats com els CDRs, acusant-los de terrorisme, el cas Dina contra Pablo Iglesias, finalment arxivat pel Tribunal Suprem, així com les causes Púnica i Leo o el cas Villarejo.
Uns 200 immigrants provinents de Mali i que ara estan a les Canàries arribaran a partir de demà a Tossa de Mar, segons ha pogut confirmar la xarxa.
Són demandants d'asils, tots ells majors d'edat, i s'allotjaran en un hotel del municipi. El Ministeri ha confirmat a la xarxa que les primeres 100 persones arribaran demà i la resta ho faran demà passat. L'alcalde de Tossa, Martí Pujols, considera excessiu el nombre de migrants i creu que en plena temporada turística una notícia com aquesta pot fer tirar enrere algunes reserves. Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Notícies en Xarxa.
Nosaltres, màxima solidaritat a les persones, però com a destinació tenim riscos. Les reserves són molt volàtils. La persona que està a Cornellà, que planifica el cap de setmana, si sent no sé què de Tossa, doncs ja agafa una altra destinació, se'n va a un altre poble, a la Costa Brava o, a la Costa Daurada. I el mateix passa amb el senyor que està a Alemanya o una família holandesa que està fent ara la reserva. Ah, hi ha problemes de, no sé, ah, Tossa no, doncs anem. I això fa que tinguis un final de temporada bo o no.
El fins ara alcalde de Pineda de Mar i actual secretari de Governs Locals, Xavier Amor, també s'hi ha referit en declaracions al Notícies en Xarxa. Segons Amor, el problema no rau en el nombre de migrants, sinó en el fet que siguin municipis turístics amb uns serveis públics tensionats.
Sí, és veritat que estem parlant de dos municipis que estan encara en plena temporada turística, no? I això sí que pot alterar en el sentit de que ja prou tensionats estan els municipis, no? Si a sobre és en temporada turística, encara els serveis públics es tensionen molt més, les plantilles de policia són les mateixes, les de brigada municipal són les mateixes, i això són, afegits que tenim als municipis de tipologia turística, no?
En aquest sentit, Junts ha retret al govern espanyol que oculti els criteris de distribució dels migrants acollits a l'Estat. La portaveu de la formació al Congrés, Míriam Nogueras, i el senador Joan Baptista han registrat una bateria de preguntes on reclamen a l'executiu que expliqui els protocols que fa servir i també que concreti quins municipis catalans i espanyols han estat designats detallats per mesos des de l'inici de la legislatura. Pel que fa a Vox, ha demanat la deportació immediata dels migrants.
Doncs precisament parlant de municipis turístics, destinacions habituals com la Costa Brava, la Costa Daurada o la mateixa Costa Barcelonina han fregat el ple absolut aquest estiu, un comportament que també s'ha donat en punts de l'interior i la muntanya amb els esports d'aventura com a reclam. Clàudia Brunsó.
Tot i estar a l'espera de les dades del mes d'agost, aquest estiu ja es situa amb una molt bona temporada turística arreu de Catalunya. Les zones més visitades enguany són la Costa Brava, Barcelona i també creix potencialment l'interior i a la muntanya, especialment al Pirineu. Aquesta temporada d'estiu ve marcada, a més, per un augment del model de turisme 4D, un model que ve definit per un turisme diversificat, desconcentrat, desestacionalitzat i amb major despesa. Aquest és un fet que es valora molt positivament des de l'Agència Catalana de Turisme, que a més situa les dades d'enguany amb xifres prepandèmiques. Ens ho explica Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme.
Hauríem recuperat les xifres de valor absolut abans de la pandèmia, però insisteixo, la part d'arribada de turistes estaria en aquest 7,5% respecte a l'any anterior, però amb el creixement de la despesa mitjana i de la despesa diària estaríem amb uns creixements del voltant del 10 o 11%. Això, evidentment, que tot pendent de que ens arribi la informació definitiva.
Tot apunta que la temporada turística s'allargarà unes setmanes més fins a l'entrada a la tardor.
Surt de la UCI la castellera de la Colla Vella de Valls, que va caure durant la Diada de Sant Fèlix divendres passat. La família i la colla castellera asseguren que la seva evolució és favorable. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Aquest dilluns, la família, la Colla Vella i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya han donat a conèixer en un comunicat que l'aixecadora ha abandonat l'UCI i ha estat traslladada a la planta de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. A més, les tres parts han informat que la recuperació de la intervenció quirúrgica, a què es va sotmetre el mateix dia de la caiguda, està sent molt bona i ràpida. D'altra banda, en el comunicat reafirmen que el cas va complir la seva missió de manera efectiva, ajudant a minimitzar les conseqüències de la caiguda. Així, la coordinadora també reafirma el seu compromís amb la seguretat i explica que ja està treballant per analitzar detalladament l'incident.
Més en successos, mor una dona en caure d'un penya-segat al castell de Tossa de Mar.
Els serveis d'emergència han desallotjat part de la platja Gran i una part del mirador de la muralla. La dona ha mort aquesta tarda després de caure d'un penya-segat de 30 metres. La unitat d'investigació de muntanya dels Mossos s'han fet càrrec de retirar el cos i els Mossos també han obert una investigació per aclarir els fets.
Mort també el conductor d'un patinet elèctric a Santa Coloma de Gramenet.
Ha passat aquesta matinada. L'home, que segons diversos testimonis circulava a gran velocitat, ha perdut el control del vehicle i ha impactat contra el terra. Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d'emergència que han arribat al lloc de l'accident en pocs minuts, l'home ha acabat morint per la gravetat de les ferides. De moment es desconeix la identitat de la víctima d'uns 30 anys perquè no duia la documentació sobre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que ha lamentat la mort de l'home, ha recordat la importància de respectar les normes de circulació i utilitzar correctament els vehicles de mobilitat personal per preservar la seguretat tant de conductors com de vianants.
I detingut a França, el germà de l'autor material de l'intent d'assassinat de Vidal Quadras. Es tracta de la setena detenció relacionada amb l'atac.
La policia francesa ha detingut un home per la seva presumpta participació directa en la planificació i logística de l'intent d'assassinat de l'exdirigent del Partit Popular i fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, segons ha informat la Policia Nacional aquest dilluns. L'arrestat és germà de l'autor material de l'atac, que va ser detingut el juny, i és de nacionalitat tunisiana. L'home tenia un ordre de detenció emesa des d'Espanya. Es tracta de la setena detenció que es fa en el marc de la investigació d'aquests fets que van tenir lloc al novembre.
Notícies en xarxa.
Més coses. La línia 5 del metro de Barcelona funciona des d'avui, primer dia feiner de setembre, en el tram comprès entre Cornellà i Collblanc, un servei que es recupera després de més de 2 mesos d'obres. Amb tot, aquest migdia ha estat aturada durant unes hores entre Hospital Clínic i La Sagrera per un atropellament a Verdaguer. Ana Ruiz.
Durant tot l'estiu s'han fet obres de millora amb un import de 16 milions d'euros que permetran reduir vibracions en 5 quilòmetres de via, recuperar accessos i incrementar la capacitat de transport. Aquest tram té una gran vàlua pel que fa a la mobilitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, perquè connecta Collblanc amb les línies 9 i 10 del metro, però a més suposa l'inici del recorregut de metro per a molts ciutadans de municipis del Baix Llobregat que no compten amb aquesta infraestructura i inicien la seva mobilitat diària a Cornellà, estació d'origen de la línia 5. Els usuaris no amagaven la seva satisfacció pel retorn de la normalitat.
Començo feina nova i no he pogut fer el recorregut per saber quant de temps trigo. El metro és meravellós en aquest sentit perquè et deixa la porta i és més fàcil.
Como en el metro nada, de verdad. Yo decía que empiece ya el metro, que por el calor, por todo, pero de resto todo muy bien.
Un servei de bus llançadora ha substituït durant els mesos de juliol i agost el recorregut del tram de metro entre Cornellà i Collblanc.
I en territori, d'aquí uns minuts, s'alliberen al mar 36 tortugues careta més del niu de la platja Sabinosa de Tarragona, que se sumen a les 12 nascudes el passat divendres. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
En uns minuts s'alliberaran a la platja Sabinosa de Tarragona les tortugues careta que el passat 31 d'agost van néixer immadures al niu que es va trobar fa setmanes en aquesta platja de la Costa Daurada. Es tracta de 36 tortugues que han estat aquests dies des del seu naixement a la incubadora o bé han nascut per incubació artificial. Cal recordar que el passat divendres ja van néixer i ser alliberades al mar un total de 12 tortugues més nascudes a aquest mateix niu, que es tracta de l'únic niu de tortuga careta que hi ha hagut a Catalunya aquest any. La tortuga careta, també coneguda com a tortuga babaua, està classificada com una espècie vulnerable segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, a causa de la pèrdua d'hàbitat, la caça furtiva, la contaminació i les interaccions amb la pesca, entre altres amenaces.
En cultura, Tarragona escalfa motors per les festes de Santa Tecla. El tret de sortida oficial serà divendres 13 i les festes s'allargaran fins al dia 24 amb una forta oferta musical i la presència dels balls parlats als barris. Enguany les festes estrenen al carrer del Silenci. Tarragona Ràdio, Gio González.
El carrer Santana serà un tram del recorregut del Seguici Popular perquè persones amb sensibilitat acústica puguin gaudir de les cercaviles. D'aquesta manera, els elements festius s'adaptaran a les seves condicions sense ús de la pirotècnia i on tots els sons evolucionaran de manera més silenciosa. La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, ha detallat que serà un tram amable perquè aquestes persones tinguin dret a gaudir de la festa.
En farem doncs aquest tram perquè sigui amable perquè totes les persones hi puguin gaudir.
Serà una de les novetats d'una Santa Tecla 2024 en què els dames i vells s'estrenaran fora de muralles, i és que la primera funció del ball parlat serà la Rambla de Bonavista el diumenge 22 a les 11 del matí. La Tecla d'enguany arriba carregada de propostes musicals. Estopa a terra Tarragona el 14 de setembre a l'Anella Mediterrània, mentre que Figaflaues i Musca ho faran el 21 al Parc del Francolí, coincidint amb la baixada. L'esport també es fa més present a la festa amb diferents propostes, com la peonada popular, el Gran Trofeu de Ciclisme o les 24 hores de natació.
Més en cultura, el Primavera Sound cancela els 4 esdeveniments que tenia previstos a Llatinoamèrica aquest 2024.
Estaven programats per finals de novembre i principis de desembre. A través d'un comunicat, el Primavera Sound ha anunciat que els festivals de Buenos Aires, São Paulo i els Primavera Day de Montevideo i Asunción hauran d'esperar a causa de dificultats externes que fan impossible els esdeveniments. Tal i com diuen, es mereix el públic.
I abans dels esports, atenció perquè arriba un nou concurs de cançons originals en català de la xarxa.
Avui ha començat el període d'inscripcions per al càsting a OPFest, un concurs entre territoris que pren el relleu d'objectiu Paqui. S'hi poden presentar tant solistes com grups musicals a partir de 16 anys i sense límit d'edat.
Notícies en xarxa. Esports.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'handbol català lamenta avui la mort de Manolo Montoya, als 64 anys, després d'una llarga lluita contra el càncer. Clara Armengol, BOTV.
El qui fou entrenador del Balonmano Granollers en dues etapes de la història del club, de l'any 92 al 97 i del 2002 al 2007, Manolo Montoya Fernández, ha mort aquest dilluns a l'edat de 64 anys, fruit d'un càncer. Montoya va ser l'artífex d'una de les etapes més glorioses del Balonmano Granollers, entrenador dels dos equips que es van alçar amb els dos títols europeus, les EHFs del 95 i el 96. Manolo Montoya va ser un entrenador respectat i admirat per tothom, i per les seves mans van passar algunes de les llegendes del club granollerí. Va tenir també una dilatada carrera com a seleccionador, primer com a entrenador ajudant amb Espanya del 2010 al 2013, amb qui va aconseguir el títol de campió del món. També com a segon entrenador a Qatar del 2013 al 2018 i com a primer entrenador de Romania del 2018 al 2019, de l'Iran el 21 i el 22 i de Catalunya entre el 2004 i el 2010. Professor d'INEF i un autèntic entès en handbol, la seva pèrdua deixa un buit enorme a l'handbol espanyol.
Ahir el Barça aquella guanyava, volíem dir, la Supercopa Ibèrica després de superar l'Sporting de Portugal a la final 33-38. En bàsquet, el Girona s'ha imposat al Barça 72-64 en el darrer partit amistós de tots dos equips que han jugat aquests dies a la Xina. Ahir, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, la penya s'imposava al València 83-82. D'altra banda, el Cadí la Seu anunciava a Isaac Fernández com a nou entrenador principal de l'equip de la Lliga Femenina. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
El Cedis Bàsquet ha anunciat el fitxatge després que Tellez ha demanat la rescissió per poder afrontar aquest nou repte als Estats Units. Es dona la circumstància que aquest estiu Fernández s'havia quedat sense equip perquè el Barça Sant Feliueng havia renunciat a seguir la Lliga Femenina. Per això es mostra il·lusionat pel fet que hagin apostat per ella a la Seu.
Molt agraït al club, al Pep, a l'Aleix, a tota la gent del club que va pensar en mi en el moment que va sortir l'oportunitat. Sempre és un club que des de fora s'ha vist molt bé i bueno, que el primer i molt important, pues, que a nivell humà, pues, m'he sentit molt bé. Tothom ha estat molt pendent de que tant jo com la meva família estiguéssim bé. I molt feliç d'estar aquí, molt feliç de poder començar. Sí que és veritat que ha anat tot molt ràpid, molt precipitat, però bueno.
Isaac Fernández ja ha començat a treballar avui mateix amb el Cadí, tenint en compte que els partits de pretemporada ja comencen aquesta setmana i que l'equip presenta una plantilla força renovada. Pel que fa al nou destí de Téllez, dirigirà un dels 30 equips que conformen la G-League, destinada a jugadors amb aspiracions de jugar en alguna de les franquícies de l'NBA.
Cap de setmana en ple de victòries catalanes a la primera divisió masculina de futbol. El Barça és líder amb 12 punts de 12 possibles. L'Espanyol sumava dissabte el primer triomf del curs i el Girona s'imposava ahir a Sevilla 0-2 i ja cinquè. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, feia un balanç positiu de les primeres 4 jornades de l'equip.
Yo creo que nos vamos al parón con buenas sensaciones. Equipo grande el Sevilla, equipo grande el Atlético Madrid, equipo grande el Betis. Venir a estos campos no es fácil y en casa con los Asuna. 3 fuera y 1 en casa. 7 de 12 creo que es para estar contentos.
La Lliga s'aturarà 2 setmanes i tornarà amb un Girona-Barça previst per al diumenge dia 15. Per cert que l'Espanyol ha anunciat aquest dilluns que ha superat la barrera dels 30.000 socis i sòcies en un dia en què des del club blanquiblau també s'ha fet balanç del mercat de fitxatges. El director esportiu, Fran Garagaza, es mostra satisfet amb les arribades tenint en compte el context del club.
No queríamos esperar el último día, ya lo dije. No teníamos capacidad para llegar al último día a ver si... que teníamos claro a dónde teníamos que ir y el dinero que teníamos ya lo habíamos consumido, con lo cual la bolsa que teníamos ya está gastada, o sea, no hay más bolsa. Luego veremos si esta inversión está bien hecha o mal. Entendemos a día de hoy que sí, el tiempo lo dirá.
I a la Golden Cup d'hoquei patins, cara i creu a les finals per a les seleccions catalanes. La masculina perdia davant Portugal 5-3 i la femenina s'alçava campiona després de derrotar la selecció portuguesa 6-1.
Gràcies, Jordi. Fins aquí Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
behind, you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go, where you gonna go?